Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació prou tranquil·la avui a les carreteres amb un accident a l'APC de Sant Gregori i una avaria també a l'APC, però en aquest cas a Aigua Viva, que deixen un carril tallat en amb dos punts. A banda, també afectacions per obres a l'AB20 a Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15 i l'R16 circulen amb 20 minuts de retard a causa d'una incidència en la infraestructura a l'estació de Cunit. I en clau política, la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Alma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol habilitarà de manera immediata 1.500 places temporals d'acollida per als migrants que continuen a Ceuta. Saiz ha recordat que l'Estat ja ha fet 6.5 milions d'euros a Ceuta per tal de reforçar l'atenció humanitària i que la Creu Roja ha repartit uns 4.000 kits d'alimentació diaris i també ha fet més de 4.000 assistències sociosanitàries. L'anunci arriba després que el president ceutí, Juan Jesús Vives, advertís que acudirà als tribunals si en 30 dies no resol la crisi humanitària de Ceuta. I l'incendi de les Penyes de Riglos a Osca evoluciona favorablement i està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. El foc ha afectat ja unes 17.500 hectàrees i els veïns desallotjats podran començar a tornar a casa avui mateix. Tot i això, el vent es mantindrà fins demà a la tarda i encara hi ha sectors en vies d'estabilització. L'incendi continua actiu 8 dies després del seu inici. I en aquest sentit, Barcelona ha desactivat el Pla d'Actuació Municipal per Incendis Forestals, activat el divendres arran del foc declarat a Collserola. El pla va passar de la fase d'emergència a la d'alerta un cop l'incendi es va extingir. Durant aquests dies, els 7 parcs de bombers de Barcelona s'han mantingut en alerta davant l'elevat risc d'incendis, especialment a Collserola. La campanya forestal dels bombers es manté activa fins al setembre. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 34 anys que va fugir després d'estimbar el cotxe a Canal d'Urgell, a Golmés, i deixar abandonat l'acompanyant, que va morir atrapat al vehicle. Els agents van localitzar el conductor hores després al seu domicili, també amb Mollerussa, i sota els efectes de l'alcohol. Ha estat detingut per homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i també per donar positiu en el control d'alcoholèmia. I pel que fa al temps, avui el dia es mantindrà amb calor intensa, màximes que aniran entre els 38 i 39 graus a les comarques de Ponent i també a les Terres de l'Ebre. El dia serà també majoritàriament assolellat, amb alguns núvols baixos i també possibilitat de ruixats puntuals al nord-est del país. La calor, això sí, començarà a fluixar a partir del divendres, quan s'espera un descens de temperatures i l'arribada també de precipitacions més generals.
Notícies en xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Bon dia, obrim per vacances.
No voy a perder. Yo no quiero ser un tipo de otro lado.
A tu manera es complicado. En una bici que te lleve a todos lados.
Un vallenato desesperado. Una cartica que yo.
Pelucado en una bici que me lleva a todos lados. vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Te sueño que te quiero tanto, que se rompa hasta mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Te sueño que te quiero tanto, que se rompa hasta mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. La favorita, la que canta la zona, se mueve en su casa.
Compartim bicicleta, en aquest cas Carlos Vives i Shakira. Déu-n'hi-do, aquest tema tan xulo que ens porta, a mi em porta molta ressonança de l'estiu. No només pel videoclip, també, i per la frescor de la cançó, bé, sinó perquè pertany a una època, no? Allò que diem de que les cançons es relacionen amb una temporada. Temporada estiuenca, la bicicleta. D'això va avui la nostra pregunta de bicicletes, però molt, molt concretes, de mallots grocs, d'etapes de muntanya, del Tour de França.
Llévame tu bicicleta, pa' que juguemos por la etapa y en sancheta, que se hace que algún día le muestre.
M'encanta, per cert, allò, mirant la lletra de la cançó, que ja sé que és molt fresqueta i bueno, i la podríem estar comentant i tal. Allò del despreocupado i despelucado, no, està molt bé. Jo crec que fa molt d'estiu, potser per això me recorda també a mi aquesta etapa més estival. Ai, vinga, va, que connectem amb Ràdio Televisió Cardedeny i en aquest cas saludem l'Estela Muñoz. Estela, bon dia.
Bon dia, Núria.
Hola, hola, què tal?
Molt bé.
Sí? Com esteu per Cardedeu?
Moltes bicicletes.
Sí? Escolta, feu... Com teniu el temps, la climatologia? Perquè que si havia de ploure, que si no havia de ploure, que si havien de baixar temperatures, nosaltres estem aixafogosos igual aquí, a Tarragona?
Nosaltres seguim també igual. Vull dir, no sí. Ha canviat gaire.
No?
Ja està núvol, però fa calor, igual.
Val, bé, s'ha quedat tota l'escalfor, no? Els núvols han tapat tota la terra i s'ha sí, quedat sí, l'escalfor entre la terra i el cel. Déu-n'hi-do. Què preguntem avui concretament? Estela, quin és el tema del dia?
Doncs avui us proposem un dilema que segur que molts heu viscut, que com deies és saber si sou més de mirar el Tour de França o fer una bona migdiada mentre passen aquestes bicicletes. Perquè reconeguem-ho, Núria, sí. El tour és molt maco, hi ha passatges espectaculars, pots de muntanya, però també té aquells moments de carretera llarga, ritme tranquil i una veu de fons que sovint es converteix en un gran moment per poder fer una becaina.
Sí, 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 i al final un es cansa ja de veure imatges de penya estranya
també.
Disfressada, vull dir, al principi fa molta gràcia, mira com va disfressat, però després ja estan habituats, no? Que ja és rutina. Sí, sí.
Per això avui volem saber quin és el vostre cas, si heu començat a mirar la cursa i heu acabat dormint, o sou d'aquells que acabeu veient l'etapa final. Llavors volem saber experiències, anècdotes, migdiades memorables, discussions familiars per al comandament. Volem saber-ho tot.
Molt
llavors,
bé.
Com seria, sempre...
Ho ampliem sí. A migdiada i tele, no? Una mica.
Sí.
Molt bé.
Llavors tenim el nostre Instagram obert per vacances, on podeu fer arribar els vostres missatges o també on podeu enviar nota de veu al nostre número, que a veure, Núria, si avui em surt bé. És el 696-16-46-65. Allà podeu explicar-nos tot si sou més a mirar o de dormir el Tour de França.
A veure, torna-me a dir el número perquè el deixaré apuntat i així ja el tindrem.
696-16-46-65.
46-65. Vinga.
Sí.
Ja està, fet. I doncs gràcies, Estela. Així ho farem, deixarem missatges i a partir de les 10 del matí tornarem a connectar per saber, doncs, això, si preferiu, veure el Tour o dormir-lo. Moltes gràcies, guapi. Fins
ens
ara.
Ens veiem. Fins ara.
Dues hores de l'Obert per Vacances en què passaran tots aquests continguts.
Obert per Vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
Parlarem del Tour de França, de bicicletes, de fer migdiades, però entrarem en el programa amb una entrevista doncs, prou potent d'estiu, com és la campanya de la fruita Terres Lleidatanes. N'hem parlat al començament del programa, no? Començament de temporada, com qui diu, però segueix repetint allò que ja ens temíem, que és que s'avança la collita de les fruites a causa de les altes temperatures i hi ha altres ingredients meteorològics que tampoc ajuden massa la campanya d'enguany. Ens centrarem concretament en la collita de la pera. Tot això a Lleida. Des de l'espai de recomanació de lectures que ens porten des d'Ona la Torre, avui lectures per enriquir el nostre vocabulari en català. I marxarem cap al Picat, perquè allà tenim emparaulat cada any, cada estiu, una entrevista mítica i que ens fa molta il·lusió poder-vos fer arribar. I és que es prenen molt seriosament el tema del pubillatge, les pubilles, els hereus. Doncs cap al Picat anirem avui per saber com és aquest acte de pubillatge i què significa triar això, representants de la població a tot Catalunya i a tot el món, de fet. En temps de connexió amb Premià us ensenyarem com podeu fer allò que costa tant, que és desconnectar de la feina i connectar amb les vacances. Sabeu aquells primers 3-4 dies de vacances en què encara esteu pensant en la feina? Doncs no. Avui intentarem aprendre a fer un clic per fer la desconnexió ràpida i no perdre ni un sol moment de les vacances. Us donarem un apunt de jardineria, ara que tenim la nostra terrassa, el nostre jardí, no?, muntat a casa, amb qualsevol raconet que tinguem a casa, doncs sabrem com podem posar-lo a raser de alguns visitants inoportuns que ens els podrien desfer, que ens els podrien malmetre. I per altra banda, a Tarragona estem de festes i en aquests moments estan fent la baixada de l'aigua des de Sant Magí, crec que avui sortíem de Bràfim, i aquesta tarda entren a la ciutat els portants de l'aigua miraculosa de Sant Magí. I connectarem també. Doncs vinga, fet el sumari de continguts del programa, entrem ara sí en la ronda d'actualitat. Obert per vacances. La primera connexió l'establim amb Girona. Saludem com cada dia el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Vosaltres també esteu de memorial com nosaltres dels atemptats dels 17A, no? A Ripoll ret homenatge a les víctimes dels atemptats 9 anys després, el 17 d'agost.
Així és, el consistori va organitzar un acte senzill en presència de familiars i associacions de víctimes davant el monòlit que fa uns anys es va instal·lar a la plaça de l'Ajuntament en record a les persones que van ser assassinades a Barcelona i Cambrils. Elisabet Carich, víctima que va perdre la seva mare, va destacar que les víctimes volen saber la veritat i que s'han sentit soles.
Nosaltres érem, el que hem parlat fins ara, persones normals que van anar a passar un dia a Barcelona, a les Rambles, i vam marxar totes dues, a punt de venir la meva filla i tot, i vam tornar sola. No entenem de política, no entenem, no cap idea de res, i ens va tocar. Vull que siguem conscients que ens pot tocar a tots i demanem saber la veritat, perquè ens hem sentit molt sols, molt desemparats, i per això tenim l'assistència de cada any en aquest acte per poder continuar lluitant i si es pot esbrinar més del que serem fins ara.
De la seva banda, l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Oriols, va dir que després de 9 anys hi ha moltes incerteses que impedeixen acabar de fer net.
I el jutjat conclou que l'investigat per matar un home a Sils, això va ser l'any 2019, va actuar en legítima defensa i, de per tant, arxiva el cas.
La resolució del Tribunal d'Instància de Santa Coloma de Farners arriba després que el fiscal sol·licités el sobreseïment després d'analitzar les declaracions del sospitós i dels testimonis i les gravacions de les càmeres de videovigilància. Els fets van tenir lloc el 28 d'abril del 2019, cap a les 4 de la tarda, al bar de l'estació, on després d'una primera batussa la víctima va tornar armada amb una ampolla trencada. L'investigat, que era cambrer del bar, li va clavar una única ganivetada per defensar-se i sense intenció de matar la víctima.
I en clau cultural, us expliquem que arrenca la 44a edició, Déu-n'hi-do 44, del Festival És Dansa de les Preses. Se centra en els anys 50 del Cercle de Cultura Tradicional Marbollenc.
La programació inclou l'estrena de l'espectacle Allò que som, de l'Esbar Marboleny, La nit és dansa, amb marbolets, l'exposició 50 anys trenant comunitats i sessions de l'espai de reflexió parlem de sobre la trajectòria de l'entitat. Fins al 23 d'agost, més de 300 artistes desplegaran una programació que sempre gira al voltant de la dansa d'arrel tradicional. Enguany el territori convidat és el País Basc i en l'apartat internacional hi ha companyies de Cuba, Indonèsia, Perú, Sèrbia i Sud-àfrica.
Moltíssimes gràcies per portar-nos l'actualitat gironina. Pau Villafanya, fins demà.
Fins demà.
propera connexió que establim amb Cugat, en aquest cas amb la Tina Forest. Tina, bon dia.
Bon dia, Núria.
Mira, comencem explicant-vos que la videoatenció ciutadana i les oficines mòbils de la Generalitat fan prop de 5.000 tràmits en menys d'un any de vida.
Sí, així ho revela el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en declaracions als mitjans, en els quals celebra les dades i emmarca la fita en la voluntat del govern de no fer tan complicat poder-se dirigir a l'administració.
Un dels objectius que ens vàrem fixar a l'inici de la legislatura justament era apropar, no?, l'atenció ciutadana al conjunt de la ciutadania de Catalunya, no fer tan complicat poder-se dirigir a una oficina d'atenció ciutadana, i ha hagut sempre una voluntat d'evitar que tant la burocràcia com a vegades l'àmbit digital en si mateix contribueixin a generar una distància entre la ciutadania i les seves institucions.
Concretament, l'oficina virtual ha fet 3.588 videoatencions des de l'octubre del 2025 i ha aconseguit una valoració mitjana de 4,95 sobre 5. Les 5 rutes de les oficines d'atenció ciutadana mòbils que s'han mogut pel territori, al seu torn, han prestat 1.181 atencions des de l'abril, la majoria de les quals vinculades a la identificació digital i a les prestacions socials.
I en la vista posada ja de cara al setembre, USTEC veu complicat que es desconvoqui la vaga del primer dia de curs. Denuncia que no hi ha negociació amb educació.
Exacte, ho ha dit la seva portaveu, Iolanda Segura, que explica que no es veuen amb la consellera des de principis de juliol. Segura ha anomenat una sèrie de qüestions que s'han de negociar, entre elles el desenvolupament de l'acord subscrit amb Comissions Obreres i UGT i el que es va tancar al final de curs, al qual USTEC finalment no es va adherir perquè en consulta als docents es va rebutjar. En cas de produir-se algun avenç, ha remarcat que la paraula la té el col·lectiu a través de les assemblees constituïdes, que són les que haurien de confirmar si volen tirar endavant amb la vaga del dia 8.
I per altra banda, seguim parlant encara dels atemptats del 17A, i és que el president de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes demana a les víctimes del 17 d'agost que encara no han rebut indemnització que s'hi adrecin. Els assegura que l'endemà cobraran.
Són declaracions del president de l'entitat, José Vargas, en reacció a la informació que apuntava el periòdico, que deia que encara hi ha 136 perjudicats que no han rebut una compensació per danys personals o responsabilitat civil. Vargas ha assegurat que totes les víctimes que estan a la sentència de l'Audiència Nacional han cobrat la seva indemnització i ha avisat que si les persones que no han percebut la reparació no estan al veredicte judicial ni tenen la condició de víctima, difícilment podran cobrar. D'altra banda, Vargas ha reclamat a l'Ajuntament de Barcelona que es posi les piles per poder fer una commemoració conjunta dels 10 anys del 17A de cara a l'any vinent.
Moltes gràcies, Tina Forés, des de Cugat. Una abraçada.
Una abraçada, Núria.
Arnau Vilà ens porta la informació de Terres de Ponent. Emunt. Arnau, bon dia.
Bon dia, Núria.
Bon dia. Els bombers han localitzat un cos sense vida. Això ha estat a la séquia del Cap de Pinyana.
Doncs sí, a més, després d'un ampli dispositiu de recerca que es va iniciar a troballa d'una bicicleta abandonada en un canal al terme municipal de Torreferrera a primera hora del matí. I ja als vols de les dues del migdia, els bombers van localitzar el cos sense vida a la séquia del Cap de Pinyana, a Lleida. En el dispositiu van participar efectius dels parcs de Balaguer, Lleida i Almenar, així com del grup subaquàtic del GRAE, el grup Caní i equip de drons. I també es va interrompre temporalment el cabal de la séquia per facilitar la recerca. Els efectius van localitzar el cos dins d'un sifó a prop del Col·legi Mater Salvatoris, ja al terme municipal de Lleida. La identitat de la persona encara no ha transcendit.
I un home de 34 anys ha ingressat a presó provisional després que els Mossos trobessin un home mort dins del seu cotxe. Això era al canal d'Urgell, a Golmés.
Un home de 34 anys, veí de Mollerús, ha ingressat a presó provisional acusat d'homicidi dolós i omissió del deure de socors. Els Mossos l'investiguen per la mort d'un home de 42 anys, també veí de Mollerussa, que diumenge va ser localitzat dins d'un vehicle bolcat al canal d'Urgell, a Golmés. La policia va rebre l'avís poc abans de les 8 del vespre i en retirar el vehicle de l'aigua. Els agents van trobar la víctima al seient del passatger. Més tard van localitzar el propietari del cotxe al seu domicili en estat d'embriaguesa i amb diversos talls. Va ser detingut i ahir va passar a disposició judicial. I ara el jutge va decretar l'ingrés a presó provisional.
I ampliem la informació que us donàvem ahir. Us explicàvem que hi havia un incendi que es va declarar en un edifici del carrer Vallès de Lleida. Doncs finalment sembla que l'immoble haurà de ser enderrocat pels importants danys que ha provocat el foc.
Es tracta de l'edifici número 3 del carrer Vallès de Lleida, que haurà de ser enderrocat després de l'incendi que s'hi va declarar diumenge al vespre. El foc ha destruït 4 dels 8 habitatges de l'immoble i els bombers avisen que durant els pròxims dies encara es poden produir fumeroles, ja que l'interior de l'edifici no és prou segur per treballar en l'extinció. Ara, els veïns podran entrar avui a les 11 del matí i a les 7 de la tarda per recollir algunes pertinences.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Arnau Vilà, des de EMUN, Terres Lleidatanes. Una abraçada, company.
Que vagi bé.
I des de Tarragona mateix us expliquem, pel que fa a la demarcació, no?, que, per exemple, a Reus començaran el dia 24 d'agost, d'aquí a no res, a funcionar unes pilones que s'aixecaran automàticament al carrer Doctor Robert. Què vol dir això? Doncs que impediran, a partir de les 11 del matí, l'entrada a carrers, doncs, del centre, i per tant el centre quedarà una mica més inaccessible, més tancat al tràfic rodat i més accessible per als vianants. Bé, hi ha rutes alternatives. Riera de Miró, carrer del Roser, tot plegat, eh? Accedir al centre de Reus serà una miqueta més difícil per als cotxes rodats, per als vehicles rodats, a partir del 24 d'agost. Per altra banda, també, parlant de la capital del Baix Camp, els pisos de protecció oficial que es farien al carrilet i que anunciàvem ahir que començarien la tardor, doncs sembla que se'n podrien endarrere una miqueta, perquè el solar, que havien la nau abandonada que havien d'enderrocar per fer els pisos, conté unes plaques de fibrociment que, en fi, necessiten tot un protocol per ser retirades. Per altra banda, parlant també d'habitatges públics, habitatges socials, a Torredembarra se'n construiran 34, però la notícia està en què l'Ajuntament ha cedit el solar del pàrquing d'autocaravanes, un aparcament, un solar, doncs, bastant mític a Torredembarra, i que ara deixarà de fer aquesta funció per convertir-se això en els ciments d'aquests 34 habitatges d'ús públic. Però la notícia a Tarragona Ciutat la tenim baixant, la tenim des de Bràfim, baixant amb carros, amb cavalls, amb cantis, amb aigua beneïda i amb música. Música que aquesta nit sonarà d'aquesta manera. Són els Tarraco Surfers, una formació mítica de Tarragona encapçalada per la Joan Reig, i que no pot faltar en cap revetlla i menys amb la de Sant Magí, que arriba molt fresqueta a l'estiu. Són cançons versionades en plan surfero. I el que fem ara és connectar amb el nostre company Pep Sunyer, però molt ràpidament, perquè ens expliqui, doncs, això, aquesta aigua de Sant Magí que van anar a buscar a Sant Magí lluny, a la Brufaganya, i ara estan baixant i arriba aquesta tarda a Tarragona. Pep Sunyer, bon dia, i on sou?
Bon dia, Núria. Doncs mira, l'Argilaga, municipi de l'Argilaga, de Pedania de la Secuita, aquí al Tarragonès, és la tercera parada del camí. Han sortit a les 6 del matí els centenars de persones i els 6 carruatges des de Bràfim, on han fet nit, segona nit d'aquesta anada a buscar l'aigua, que diuen que és miraculosa, doncs, de Sant Magí, i avui que faran l'entrada triomfal a la ciutat. Això serà la tarda, quan repartiran al portal del carro tota aquesta aigua miraculosa. Ara estan esmorzant aquí a l'Argilaga, els han rebut amb un toc de campana manual, tot el poble s'hi aboca, i estan, com dèiem, aquest centenar de persones portats de l'aigua, esmorzant. Nosaltres també anirem ara a esmorzar i anem per seguir el camí, eh? Vull dir que això és un no parar.
Podrem connectar amb tu després cap a quarts d'11, et sembla?
Sí, jo crec que estarem en algun punt del camí. Sí, sí, estarem o a la Secuita o als Pallaresos, que anem seguint el camí. Pensa que hem sortit a les 6 del matí, per tant ja portem unes quantes hores. Sí, sí, connectarem després.
Doncs vinga, connectem després i sabem això, com va tot aquest viatge tan mític de cada any. Pep Sunyer, moltíssimes gràcies.
Fins ara.
Fins ara. Doncs tanquem així la ronda d'actualitat i entrem en altres qüestions. Bàsicament, entrem en la primera entrevista del dia.
Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
El dia ens porta cap a Lleida. De fet, ja hem parlat sobre la campanya de la collita de fruita a Terres de Ponent. Ho vam fer a començaments de programa, en plan general, i ja avançàvem una notícia que sembla que s'està confirmant, que és que s'avança la collita de fruita dolça per la climatologia, per el temps, doncs, tant per la calor baixa que està fent, la fruita madura abans es pot collir abans, però la climatologia ha incidit d'altres maneres també, especialment en el que és la collita de la pera Conference, una varietat més que mítica a Terres Lleidatanes. Va, que per saber-ne més, connectem amb UAU Lleida, amb la nostra companya Judit Castellà. Judit, bon dia.
Bon dia, Núria.
Bon dia. Tots tenim en ment, la Pera Conference. És aquella llargadeta, sí?
I tant, i tant.
Avui és la protagonista de l'entrevista. Amb qui estàs, Judit?
Doncs estic amb el Jaume Gardenyes, ell és el responsable de Fruita Dolça d'Unió de Pagesos. Molt bon dia, Jaume.
Bon dia.
Amb ell avui volem parlar perquè, com deia la Núria, la Pera Conference és una de les peres de més producció a les nostres terres, però malauradament, si la setmana passada havíem d'explicar que començàvem aquesta campanya, just fa uns dies també havíem d'explicar que vent i granís impedeixen la comercialització de la collita de Pera Conference a comarques com la Noguera i el Segrià. A hores d'ara, Jaume, com està afectant el temps en la comercialització d'aquest tipus de pera?
Bueno, el temps, a veure, al final ens ha vingut un canvi climàtic molt sobtat, i nosaltres ja fa anys que se'n parla i cada vegada ho veiem més aquí, i de la manera que aquesta campanya s'està duent, estem parlant que portem més de 40 dies per damunt dels 38 graus. Ja no parlem dels 40-41, que estaríem parlant uns 25 dies, però pensem que els arbres amb aquestes temperatures no acaben treballant. A part les diferents entades o les diferents marxades, que enguany han set poques, vull dir, l'any passat estàvem parlant amb aquest temps que sobrepassàvem els 15 cada marxades, enguany estem arreu tant de 5 o 6 cada marxades. Ens passa això, que la climatologia cada any ens afecta més a tota la producció de fruita dolça.
A hores d'ara, entenc que és precipitat, però una estimació de xifres d'impacte en aquesta comercialització la tindríem?
Bueno, nosaltres parlem números globals aquí, nosaltres ens basem en molts números de Focat, ells es basen que hi hauria un 6% menys de producció de pera a nivell de Catalunya. Nosaltres aquesta baixada de producció la veiem més severa o més gran. Vull dir, nosaltres quan parlem de baixada de producció sempre parlem del potencial productiu de les nostres finques. Quan parlem del potencial productiu de les nostres finques, portem els últims anys amb unes baixades d'un 50-60% del potencial productiu. Parlaríem que el 2022 van patir unes grans gelades, la baixada de producció va ser d'un 60-70% de la producció, el 2023 una sequera persistent, que molta gent vam haver de llançar els nostres fruits de terra per salvar els arbres, el 2024 tota l'espècie de pera va patir una gran davallada per un mal quallat o una mala floració. El 2025 parlaríem que unes 19 pedregades a nivell de l'estarre de Lleida, i aquest 2026 han patit gelades, han patit unes fortes calors que no les havíem patit mai en els últims 50 anys, no s'havien vist mai aquestes calors. La pera de Conferents és una pera del nord d'Europa, no és autòctona aquí, que per molt que faci anys i és la més productiva a nivell de Catalunya. Parlaríem que està acostumada a una climatologia més humida, llavors nosaltres què ens ha passat aquest any? Aquesta calor, els arbres han patit un estrès de calor molt gran, a part d'això que ens ha declinat, amb una baixada de calibres de 5 a 8 mil·límetres de calibre. Llavors nosaltres fa temps que anem amb diferents converses amb el departament, que hem de donar una sortida a tots aquests països que hem invertit en plantar aquesta espècie de pera, hem de donar una sortida en el sentit que si es volen reconvertir cap a altres sectors, que ho puguin fer. Perquè ara mateix portem 5 anys que la producció de pera a nivell de les Terres de Lleida o a nivell de Catalunya ens ha baixat moltíssim.
Clar, quan dius que puguin reconvertir aquestes varietats, a hores d'ara, és a dir, quines preferències hi hauria per deixar de fer pera i passar a un altre cultiu? A quin cultiu es podria passar?
No ho sabem. A veure, avui en dia, a nivell de Catalunya, patim el que és un desgavell pel tema de globalització. Pensem que a nivell de Catalunya estan patint molt tot el sector de la vinya, per la baixada de consum i pel gran estocatge que hi ha els últims anys. El fruit de seca està ensenyant el mateix, que no sé, la globalització es marca molt els preus, el cereal estem patint el mateix, vull dir, estem per davall de costos. Avui doncs va ser una cosa que la pagaria avui en dia està patint en tots els sectors. Llavors, reorientar gent i dir, comencem a plantar fruita seca, comencem a... No ho sabem tampoc, eh? I ara mateix tampoc la reconversió cap a altres sectors s'ha d'estudiar, vull dir, pensem que el clima avui en dia, al moment de reconvertir cap a qualsevol altra espècie, ens haurem de basar molt el clima. Pensem que ara mateix els últims estudis se parla que potser el 2050 podríem arribar a temperatures de 45, 46 graus, 47. Si arribem a aquestes temperatures, costarà arribar a fer fruita dolça, ni que hi posem xarxes d'antipedra, que ens abaixen, perdem 2 o 3 graus de temperatura, però pensem que cada any les temperatures estan en augment, llavors haurem de vigilar en què reconvertim, perquè cada reconversió és un cost molt alt pel país. Estem parlant que el tinc que és de pera mateixa de poma amb intensiu que s'estan plantant últimament, el cost per hectare estaríem parlant de 50-60.000 euros. Aquest cost va a un pagès i després cada reconversió en fruita dolça estem 5 o 6 anys sense produir i sense entrar ingressos. Llavors, els estudis s'han de fer ben acurats, s'han de fer en condicions, perquè no podem dir nosaltres invertim en fruita seca. Llavors, si d'aquí 2 anys la fruita seca no va bé, hem de buscar aquestes sortides i el departament ens ajudarà a buscar aquestes sortides.
Clar, anava a preguntar-te, a nivell de reconversió, és una decisió que podeu prendre lliurement als pagesos o aquí les administracions i les institucions també guien una mica cap a quin tipus de cultiu sí que es permet fer més reconversions, cap a quin no s'optaria tant?
No, bé, els decisions finals han de prendre els pagesos. Els decisions finals que al moment de reconvertir qualsevol espècie o qualsevol varietat, la decisió és pròpia del pagès. El que passa és si no hi ha l'ajuda de l'administració, avui en dia ens trobarem que no tenim prou ingressos per poder arribar a fer aquestes reconversions. Ja sabem que sempre ho trobarem i sempre volem viure, sempre que vulguem viure de subvencions, cosa que no és així. Pensem que l'administració, al final, si vol que algú mantingui el mosaic agrari o el territori o no s'abandoni tot el territori, pensem que l'administració hi ha de posar recursos. Ara mateix ho podeu veure, l'administració no sé si posava 3 o 4 milions d'euros pel manteniment de boscos. Qualsevol petit incendi que ens ha provocat aquest estiu, estem parlant de 40 o 50 milions d'euros d'una prevenció o poder pagar un foc, i llavors l'administració hem de jugar amb les cartes, hem de jugar amb la partida amb les cartes guanyadores, i llavors l'administració ha de jugar per davant, ajudar els diferents països a poder mantenir el territori net, endreçat, i un mosaic que s'hi pugui treballar i en condicions. Ja sabem que des de fora de fora de la pagesia, des de fora de l'Ultima, sembla que la inversió avui en dia al món agrari és molt gran, però penseu que el pressupost del Departament d'Agricultura estem parlant de 800 milions d'euros. Quan qualsevol petita estació de Nato de Barcelona estem parlant de, no sé si són 9.000 milions d'euros o 90.000 milions d'euros una petita estació de Nato de Barcelona. Llavors, si nosaltres sí que parlem d'un 0,05% del pressupost de la Generalitat, llavors, no sé, la Generalitat ha de posar recursos, ha de posar l'esforç de poder que la gent se quedi al territori i es quedi al territori, perquè veu, la despoblació del món rural és molt gran. Estem parlant que potser no arribem ni al 3% de la població rural a nivell de Catalunya, i cada vegada menys. Les poblacions rurals cada vegada s'estan envellint més i cada vegada el jovent no s'acaba quedant. Llavors, l'administració ha de posar recursos per capgirar aquesta situació.
Pere, bon dia. Mira, una pregunta. Parlaves, ens estem centrant en la Pere Conference i ens deies, no?, que potser les esteu agafant de calibre més petit, perquè bé, per les altes temperatures, la granissada també influït. Anava a preguntar com ho notarem al mercat, això, aquests problemes que esteu tenint de producció de, concretament de la Pere Conference, com ho notarem nosaltres quan anem a botiga o al mercat?
Vosaltres al mercat no ho notareu, eh? Vull dir, jo parlaré una mica amb gent de fruita dolça ara, sí. Portem una campanya molt col·lapsada de ventes, avui en dia els lineals que parlem nosaltres, que són les grans superfícies o supermercats, no ens volen a pujar preus, estarem parlant amb una campanya que les primeres liquidacions les trobem amb fruita d'os, unes liquidacions que justet seran per cobrir costos. Amb la Pere, ara mateix, varietats estan de varietats d'estiu, que diem nosaltres, com pot ser llimoneres, arcoïns i així, estem parlant amb uns preus de venda a les grans superfícies per molt poc per damunt dels preus de costos. Llavors, a mercat no ho trobareu. Administrativament, si ha bona igual, Pere, nosaltres acollim amb els sucres pertinents i amb un grau de moderació òptim, llavors a preu no hi trobareu, no trobeu una diferència. Penseu que avui en dia grans superfícies estan oferint oferta de 1,50 €. Quan tret dels costes de producció, que estem parlant de 50 i 60 cèntims, estem parlant tot l'embalatge, que estem parlant de 50 i 60 cèntims més. A les grans superfícies, un pràcic de 1,50 € vol dir que el pagès no arriba a cobrir costes en aquest moment. I les grans ofertes que s'estan fent de les grans superfícies són aquestes preus.
Recomaneu comprar en botiga petita?
Recomanem comprar en proximitat, comprar en botiga petita, però bueno, nosaltres penseu que aquí a Espanya mateix la gran distribució, i només hi ha una cadena de gran distribució, que avui en dia ven més del 30% de la producció en fresc. I tots podem saber de quina cadena parlem, però avui en dia la botiga petita acabarà desapareixent, perquè va per aquest camí, cada vegada queda menys, la gent quan va comprar vol omplir el carro i vol comprar tot a la mateixa botiga, la venda de proximitat costa molt augmentar de quilos, vull dir, cada vegada ens costa més poder vendre botigues petites, i veu que les botigues de barri estan tancant, les botigues de poble estan tancant, no són rentables una botiga en pobles de menys de 1.000 habitants i una botiga de poble, vull dir, la gent de les grans compres estem fent a les capitals de comarca, vull dir, s'ha de canviar la mentalitat de la gent. Poder canviar aquesta mentalitat costarà molt. No sé, se va canviar amb el temps del Covid, vam girar aquesta venda, vull dir, al temps del Covid semblava que les botigues del poble ens haguessin de salvar, tothom sortíem a comprar al poble, però ara mateix ho compràvem amb productors de la zona, però tot això s'ha tornat a capgirar d'una tal manera que s'ha perdut la venda de proximitat, potser és per la gent del Covid aquí, potser s'ha perdut més del 50% de venda directa.
Déu-n'hi-do. Jaume, abans d'acomiadar-te per quedar-nos, com a mínim, per tenir un bri d'esperança, feies un repàs de tot el que ha passat en aquests últims anys en clau de fruita dolça, amb totes les afectacions que heu tingut. A nivell climatològic, què hauria de passar per poder tenir un any tranquil i amb bones previsions de collita? Què és el que, més o menys, cada dia hauria de passar? Quin temps hauríem de tenir?
Bueno, hauríem de tenir unes condicions de temps òptimes, vull dir, pensem que avui en dia, amb el canvi climàtic que tenim, pues, estem entrant en grans sequeres, estem entrant en uns climes calorosos de molts dies de llarg termini. No estem parlant allò de dir, no sé, jo últims anys estàvem parlant de 3 o 4 hores de calor, però aquestes 3 o 4 hores de calor estàvem durant 3 o 4 dies. Avui, aquest estiu, jo crec que portem més de 50 dies amb unes temperatures altíssimes, i això condiciona molt al moment de fer produccions de qualitat. Penseu que ara mateix, en aquest temps, s'està definint el borró floral de la següent campanya, amb aquestes condicions tan altes de temperatura, el borró floral de la següent campanya, ja preveiem que no sigui el bo o l'òptim per tirar endavant la pròxima campanya. Pensem que moltes finques de conference s'ha assecat, hi ha hagut una deshidratació de la fulla. Què vol dir això? Que l'arbre ens està tornant a florir ara mateix, perquè bueno, ha d'haver un estrès que ha de traure la seva, el seu potencial d'una manera o altra, i estan tornant a florir els arbres d'aquesta varietat. Llavors, millor que ens podria passar que tornéssim a uns estius dues temperatures mitjanes, no hauria tantes pedregades, perquè els canvis bruscos de temperatura que ens passa, que passem d'un extrem de 40 graus amb una tempesta, i aquesta tempesta que ens acaba descarregant molta pedra, molta cava marçada, que ens acaba afectant a les finques. No sé si tornem endarrere des de fa 10 o 15 anys, però el que ens està passant últimament, el canvi climàtic que tenim aquí, i ha vingut per quedar. No crec que puguem canviar d'un any per un altre, i al final nosaltres el que volem és fer una producció adequada, i al final unes ventes adequades. Vull dir, no volem fer-nos rics en una campanya, ni volem guanyar-nos la vida del que treballem i del que estem vivint. Vull dir, al final no en veiem cap de país que s'hagi de fer ric en una campanya. Vull dir, la feina és d'una campanya rere l'altra, i poder arribar a cobrir costos i poder guanyar la vida dignament, que és el que necessitem al sector agrari.
Jaume Gardeny, responsable de Fruita Dolça d'Unió de Pagesos, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
I nosaltres tanquem aquí també aquesta entrevista. Judit Castellà, de UAU Lleida, moltíssimes gràcies també per aportar-nos aquest punt d'informació sobre la fruita dolça en aquest cas. Una abraçada, Judit.
Una abraçada, Núria.
I el que fem ara és seguir avançant amb un podcast, amb un petit apunt, això d'informació, de recomanació de lectures d'estiu. Ens ho porten, com és habitual, des d'Ona la Torre, és el Territori Lectura, i avui ens proposen lectures justament per aprendre o per enriquir el nostre vocabulari en català. A veure, quins títols.
Territori Lectura. Territori Lectura.
Això és
Territori Lectura.
Mònica Socies.
Posem fil a l'agulla per no arribar a misses dites. I com que no tenim pèls a la llengua i volem posar els punts sobre les is, avui posarem les mans al foc pels llibres que us presentem.
Territori Lectura.
Acabeu d'escoltar 5 dites catalanes que trobareu al llibre 102 dites il·lustrades per a tothom, d'en Joan Antoja, Anna Maria Mates i Víctor Pàmies, publicat per Cossetània. Un llibre molt pràctic per portar a tot arreu, de petites dimensions, però fent honor a una altra dita. Al pot petit hi ha la bona confitura. Hi trobarem locucions, frases fetes amb el seu significat, sinònims, exemples i orígens, amb les seves il·lustracions, com la que escoltareu a continuació.
Durar com la bota de Sant Ferriol significa que una cosa no s'acaba mai o dura molt més del que caldria. Sant Ferriol havia estat un lladre que tenia el costum d'anar-se a confessar després de cometre un delicte. Com que els confessors no el podien absoldre, enfurismat, els matava. Un dia va trobar un capellà que sí que el va absoldre, a condició de prometre-li que deixaria de ser un delinqüent. I així va ser. La seva banda, però, no va acceptar el seu nou tarannà, i el van matar i enterrar a sota d'una bota del celler d'un hostal. L'hostaler, estranyat perquè aquella bota no es buidava mai, un dia la va alçar i va descobrir, sorprès, un braç que sortia de terra i que amb un dit tocava la bota. Cavaren i trobaren la resta del cos del lladre penedit, en perfecte estat, fet pel qual li van atorgar la condició de sant.
També Ens ha enamorat Peti qui peti, de la Marta Pérez i Verge, publicat per Rosa dels Vents. En un altre format i posant l'èmfasi en l'actualització d'aquestes expressions, amb ella descobrirem coses com aquesta.
Salvar-se per la campana se sol utilitzar per expressar que algú s'ha deslliurat d'un problema a l'últim moment, moltes vegades gràcies a la sort. En el segle XVI es van donar casos en què se suposava que algú havia mort, però després, quan s'obria el taüt, es descobria que la persona havia estat enterrada viva. Aquesta por va provocar la invenció de mecanismes de seguretat que es podien incorporar a taüts que permetien a l'ocupant avisar si havia estat enterrat viu. La que més es feia servir era una corda, de la qual un dels extrems anava lligat al dit de la persona o canell i l'altre a una campana, de manera que la persona enterrada, en moure's, la podia fer sonar. Si sonava i a l'exterior sentien el so de la campana, la desenterraven.
La Marta ens ha explicat d'altres versions i ens ensenya altres expressions amb el mateix significat. En aquest cas, salvar-se pels pèls, que en català correctament s'hauria de dir salvar-se pels cabells. Però popularment encara s'utilitza la versió de la traducció directa de salvar-se por los pelos. Si voleu saber la història que s'amaga darrere de les dites, el que troba un bon padrí ja ha fet més de mig camí, una poma al dia, el metge estalvia i no deixar canya dreta, peti qui peti, heu de llegir.
Territori Lectura.
Per als més audaços, us portem una última proposta. Proves per a corregir, del gran enigmista Stefano Bartesaghi, publicat per Edicions 62. L'escriptor Nicolo Errante, segons fonts oficials, s'ha suïcidat. Però el seu corrector, Pier Mauro Tamburini, se n'adona que cada capítol hi ha 10 errades. El més sorprenent és que aquestes errades amaguen un missatge que ens portarà a descobrir si realment ha estat un suïcidi o no. Estructurat en 100 capítols curts, és un llibre on haureu d'exercir de correctors, trobar les errades i desxifrar el missatge per resoldre aquest cas. La llengua ha estat la protagonista de la secció d'avui. Propostes divertides per recuperar expressions i compartir-les. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
Territori Lectura.
Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances.
Territori Lectura.
I tant, Mònica, i tant. Quines ganes d'aprendre català d'aquesta manera. Déu-n'hi-do, que xules les propostes que ens porten avui des d'Ona a la Torre, Territori Lectura. Vinga, i més propostes amb què tancarem la primera hora de l'Obert per vacances. Anem cap al Picat. S'estrenen els companys del Picat a ràdio i s'estrena la nostra companya Sabina Pedrós. La saludem, Sabina, bon dia.
Hola, què tal, Núria?
Bon dia, bé. Escolta, repassàvem i dic jo, em sembla que el Picat sempre ens porta una entrevista que la tenen com a molt interioritzada, no? El tema del pubillatge, però què us passa a vosaltres amb el pubillatge?
Doncs ens encanta això dels pubillers i els hereus, i és més, cada any va agafant força aquest acte, i és l'acte que dona inici a la Festa Major, que ja la tenim aquí a les portes. De fet, ja estan començant els actes previs, demà comencen, però l'inici oficial serà dijous al vespre, justament amb aquest pregó i la proclamació del pubillatge al Picatí. I llavors, el que hem volgut avui és justament que m'acompanyin dos experts en el món del pubillatge, com són la segona dama i el segon cavaler del 2025, la Lídia Tomàs Hernández, que també ha estat escollida segona dama d'honor comarcal del Segrià 2026, i el Gerard Ferrat Ferró, i també volem alguns que s'estrenin aquest dijous. La Maria Canals Barriga, que serà la pròxima pubilla del Picat 2026, i l'Oriol Escuerraure, hereu del Picat 2026.
Vaja, que teniu... Tens l'estudi ple, ja no hi ha més gent.
Oh, i tant, encara tenim algun foradet més, però ja n'hi ha prou per avui. Com esteu, nois?
Hola, bon dia.
Jo crec que pregunta obligada, ara ens diu la Núria, que passa al Picat amb el pubillatge. Que passa al Picat amb el pubillatge, perquè cada any són més hereus i pubilles d'arreu del territori que venen també a compartir la nostra festa aquí al municipi.
Bé, doncs el picat gaudim el pubillatge com ha estat una tradició des de fa molts anys, la tenim molt arrelada a la nostra cultura del poble. I bé, doncs, ens movem arreu de tota Catalunya sempre que podem, i també a Andorra, no ens oblidem dels nostres veïns. I bé, al final, al nostre acte ve tanta gent perquè hem fet amistat amb quasi tothom d'arreu del país, i és això, venen per l'amistat, per fer un altre acte i per continuar amb aquesta cultura que és nostra.
Què vol dir ser pubilla i hereu, si algú encara que no ho sap? I què vol dir ser hereu i pubilla al segle XXI, és a dir, avui dia?
Bé, doncs, sobretot jo crec que ser pubilla i hereu o dama i cavaler vol dir reivindicar i intentar continuar la nostra cultura, perquè avui en dia és una tradició que no molta gent en sap, perquè fins i tot avui encara et miren una mica raro quan et veuen pel carrer amb el traje i tot i et pregunten. Però bé, per mi significa poder representar el meu poble arreu de lo que hem dit, de tota Catalunya, i que la gent sàpiga d'on ets i poder explicar el que fas.
Gerard, també et pregunto a tu, que ja heu viscut tota aquesta experiència de ser hereus i pubilles, què recordeu amb més emoció d'aquest any de pubillatge, o algun acte que us hagi sorprès, o alguna cosa que digues, hosti, això m'ha fet especial il·lusió participar-hi?
Pues hi ha diversos actes que a mi m'han sorprès moltíssim, bàsicament perquè hi ha pobles que tenen part de la cultura que la viuen diferent, o, per exemple, una cosa que jo he trobat molt són balls tradicionals que no es veuen arreu de Catalunya. Per exemple, quan vam anar al Nacional, aquest any es va fer a Monistrol i ens van sorprendre amb un ball de panderetes que jo no m'havia trobat mai. També s'ha de dir, jo no sóc algú que en sàpiga moltíssim de la cultura catalana, he après moltíssim aquest any, que és una de les coses que més he gaudit, aprendre de tot aquest tema. I sobretot en els balls, que és una cosa al final que es pot disfrutar fàcilment per a tothom, pues a mi m'ha sorprès moltíssim, m'agrada moltíssim també el com ho viu tot, per exemple també amb la polca passa molt, quan comencen les primeres notes de la polca tothom s'emociona, tothom vol ballar-la, tothom surt a ballar-la, i jo he vist polques pleníssimes de gent. Recordo una polca que no va ser, diria, Pont de Vilomara, que es va fer dins del propi edifici on feien l'acte, i literalment la gent no la podia ballar de tanta gent que hi era. I a mi, pues, com ho viuen tot aquest tema de la cultura i tal, em va encantar, em va emocionar molt, i és potser el que més m'emporto d'aquest any viscut.
Clar, heu viscut noves tradicions, heu après també la cultura d'arreu del territori, geografia, perquè ara doncs ens parlàveu de diferents pobles, fins i tot amb pocs habitants, que també viuen el món del pubillatge. Què més s'aprèn sent pubilla i hereu?
Jo crec que també s'aprenen molt els valors respecte, igualtat i unió entre tots, perquè al final tots estem defensant el mateix, que és la nostra cultura, i respecte cap a tothom, respecte cap als pobles, cap als ajuntaments, i això, i gaudir-ho entre tots, i que sempre hi hagi un molt bon ambient, perquè al fin i al cap t'estan acollint en pobles on perfectament no podies saber que existien, i t'estan acollint allí amb els braços oberts, i t'estan donant un lloc per dormir i per menjar, i és això.
I ara pregunto a l'Oriol i a la Maria, que sereu nous hereus i pubilles del 2026, us estrenareu dijous, per què us heu presentat a ser hereu i pubilla? Qui vulgui.
Bueno, ens hem presentat perquè doncs, penso que ens fa il·lusió poder representar el nostre poble arreu de Catalunya, i també per descobrir, com van dir els nostres companys, la cultura i les tradicions catalanes, i això.
Ja sabeu com funciona el tratge, ja us heu provat la faixa, la sabeu posar, la banda cap a quin costat va...
Sí.
Expliqueu. Maria.
Doncs vam anar l'altre dia a provar-ho, i sí, ja ho tenim tot arreglat. Bueno, ens van haver d'agafar les mesures i arreglar algunes coses que encara estaven per fer, però ja ho tenim tot arreglat i perfecte a casa, preparat pel dijous.
Perquè és tot un món, això del pubillatge. Hi ha un protocol al darrere exhaustiu, no només amb el vestit, sinó també tots els actes, com s'han de presentar els diferents hereus i pubilles, com heu d'anar ordenats, de quina manera us de posar el tratge. Expliqueu-vos una mica què heu descobert aquí, Lídia o Gerard.
A veure, hem descobert que a part de ser un títol local, també tenim altres títols, com poden ser els comarcals, intercomarcals o nacionals. També hem descobert les persones de foment, els delegats, i tot això del Parlament, de fer discursos i de qui els fa i de què has de dir i tot això. I sobretot jo diria que el tema de les entrades és el més
com a complicat, no? Perquè és això el que diem, quan són actes que hi ha moltíssima gent, doncs costa molt arreglar tots els pobles de, des de més lluny a més a prop, de nivell alfabètic, i primer els petits i després els grans. Però és tot un món que al final ja t'acostumes i dius, vale, vaig aquí, vaig amb els meus, i ja està.
Ens queda poc temps, va, us pregunto per anècdotes així divertides que us hagi passat amb pubilles, o eraus d'altres pobles, o allò de dir, m'hem acabat anant descalços perquè no podíem més amb les sabates, expliqueu-nos.
Jo recordo una anècdota molt, bastant divertida amb un company de Maselles, que bàsicament es va presentar a un poble i a l'hora de començar-nos a canviar el tio va començar a treure el traje, va anar trient peça per peça i quan va veure que només tenia tres peces del traje en comptes de pues, tot el traje sencer, es va començar a preocupar perquè, clar, a l'hora de ficar-se tot el traje pues, es va quedar sense mitjons, es va quedar sense sandàlies, es va quedar sense camisa i es va haver de va fer una sortida òbviament una mica lamentable per aspecte, perquè al final anàvem una samarreta blanca amb tot el dibuix aquí i a sobre de l'armilla i seguir veient la camiseta blanca. A més també es va ficar la faixa per damunt de l'armilla, llavors va ser molt lamentable el vista i tinc, a mi em va semblar molt divertit, me vaig estar rient d'ell tot l'acte, tinc diverses fotos a més d'ell.
Sí, que ara hi regodeu, encara, que ara haurà viure.
Sí, sí.
Per què aconsellaríeu ara, si ens estan escoltant alguns joves que se presentin a Sereus i Pubilles dels seus municipis, ja per acabar?
Jo diria per provar, per donar-li una oportunitat. Jo li vaig donar una oportunitat perquè jo no sabia el que era tot aquest món. Vaig sortir sense saber qui era, vaig sortir a més amb un grup que jo no coneixia, li vaig donar una oportunitat i mira, jo he acabat sortint supercontent. És veritat que potser no allargaria un any, però és que almenys he estat un any que m'ho he gaudit moltíssim tot, qualsevol acte, qualsevol cosa, inclús les coses més avorrides, al final arribes al final de la teva vigència i és que dona igual que siguin avorrides, han sigut part de la pròpia experiència i el mateix que va ser avorrit per tu ha sigut pel del canto i ho pots comentar i pots riure de tot això. Llavors és això, és una cosa que si li dones una oportunitat al final gaudeixes molt perquè no és tan dolenta com la gent t'ho sol pintar,
doncs...
A mi m'ho han pintat bastant dur.
Doncs avui hem tingut aquesta visió del pubillatge, aquest gran fenomen que teniu al Picat. Sabina Pedrós del Picat Ràdio, escolta, moltíssimes gràcies i a disfrutar-ho moltíssim. Una abraçada i bon estiu, companys.
Vinga, bon estiu.
Bon estiu. És que ho hem de deixar aquí. Haguéssim estat una estoneta més xerrant amb ells perquè són molta gent i a més tenien molts ara s'havien animat a fer, a explicar anècdotes, però gairebé són les 10 del matí. Després de les 10, més obert.
La xarxa de comunicació local.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
M'han dit que avui vens, m'he posat content. Després de tant temps, sento que el cor em fa com...
Tantes vegades que t'havia somiat, que ja pensava que t'havia oblidat. La teva olor, els teus mugrons, però veig que no, que no. Perquè amb tu sento una adrenalina, com quan em poso fina. Baby, no vull drogues, baby, jo ja tinc la meva nina. Em sentia tan sol i per fi surt el... Sol és tu i jo, sol és tu i jo. M'han dit que avui vens.
Tinc 15 anys, però ja anem pels 30 anys. Tot aquell temps que ens en treuràs a la proveta. No em demanis perdó per deixar-ho tot moll. Ara ja saps que les gates ho fem millor que els nois.
Em poses a cent com un adolescent. Visc el lloc que no m'han deixat viure en el meu moment. Va, 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 tot el rato fent. Va, va, va. Només penso en tu, projecto en tu les hores perquè
xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.